vas a tranca y a barranca, sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta, porque te has hecho una porquería, porque te me aparece como los fantasmas, como una mala melodía, las palabras se te atrancan si te registran la policía.
Santi Millán es manté en plena forma física, perquè dedica moltes hores a l'esport i participa per tot el món en proves ciclistes de resistència, i en plena forma professional perquè no para de treballar com a actor, com a presentador i com a productor. I això té mèrit després de 30 anys de professió. Potser de moment no ha guanyat premis d'interpretació als festivals de cinema més famosos, però Santi Millán guanya cada dia el que potser és el premi més important per a un artista: el somriure amable de la gent quan es creu amb ell pel carrer.
Sales de tu portería, porque últimamente ya no se te levanta.
Bona nit, Santi Millán, què
Bona
tal?
Bona nit, molt bé, molt bé. Moltes gràcies per aquesta introducció.
A tu, maca, a tu. T'agrada Estopa? M'han dit molt.
M'agrada molt, molt, molt. A més, ens vam conèixer amb els hermanos Muñoz quan van petar-ho amb lo de la raja de tu falda, perquè en aquell moment nosaltres estàvem fent la cosa nostra amb l'Andreu a TV3 i vam venir al programa fins i tot i vam tenir bona amistat, i el videoclip d'aquesta cançó, doncs el protagonitzo jo.
És veritat. Santi Millán amb Estopa. Per cert, Santi Millán, dèiem, fa moltes coses, actor, presentador, no para. Què estàs fent ara? Perquè els actors us passa que nosaltres veiem treballant, però ja heu gravat una sèrie, ja has gravat un programa, i ara no sé si ja ho has gravat tot.
Diguéssim, el que està en antena ara, que és Benvinguts a la Família i Got Talent, són dues coses que ja estan gravades. Llavors, quan acabin les audicions de Got Talent, llavors comencem amb els directes, que són les semifinals i la final, que això sí que és en directe.
Vale.
Això ho farem en directe i serà cap a l'abril o així. I després hi ha una ficció que està gravada per Mediaset, amb Los Hermanos Caballero, la gent de La Que S'Avecina, que es diu El Pueblo, i que aquesta vam gravar-la a l'estiu fins al setembre, i aquesta està pendent encara d'emissió.
Aquí que parlem d'emprenedors, com s'ho fa el Santi Millán per tenir tanta feina i que el cridin de tants llocs?
No ho sé, la veritat és que no ho sé. Jo he tingut molta sort, perquè és el que dius, jo porto 30 anys treballant amb això, 32, professionalment 32, i mai he tingut problemes de feina, i és, jo crec que és bastant atípic, perquè és una professió complicada. És una professió complicada, sobretot perquè quan desapareixes, desapareixes. Vull dir, la gent ja no se'n recorda de tu. No la gent del carrer, sinó la gent que t'ha de contractar. I això és un problema, perquè revertir aquesta situació moltes vegades és molt complicat. Llavors, sempre, el millor per un actor és sempre estar a l'aparador, no? Perquè ja saps que les peces de roba que estan a l'aparador normalment són les que es compren més, no? Allà, aquesta que tenen guardada al magatzem, a no ser que hi hagi algú que digui, espera, jo vull trobar alguna cosa especial que no porti ningú, tal, costa més.
Tens tota la raó. Per cert, benvinguts a la Família, retorna a TV3. Tenies ganes de tornar
moltes ganes, i perquè era curiós, perquè ja no havia fet ficció com a Santi Millán a TV3, ja havia fet Les Tresines amb La Cubana i havia fet una col·laboració a Lo Cartanyà, que era més anecdòtica que una altra cosa, però ficció jo com a actor no havia fet mai, i treballar amb la gent de Filmes de l'Arca i amb aquesta sèrie, la veritat és que ha sigut un gust.
Benvinguts a la Família, que la podem veure a TV3. Molta feina, com dèiem abans, a vegades les estrelles d'òpera, Santi, tenen una agenda plena de 2 o 3 anys.
Sí.
La teva agenda també està tancada de feina fins al 2020?
No.
Què faràs? Ja ho tens tancat fins al 2020 o no?
No tant, perquè clar, nosaltres depenem molt de com vagi el programa. Clar, benvinguts a la Família. En principi, quan acabi aquesta temporada, no sé si tenen intenció o tenen plans de fer una altra la productora, però independentment de les ganes que tingui la productora de fer-la, està que TV3 pensi que és una bona idea tornar a fer una altra temporada, perquè si funciona d'audiència o no. Amb Got Talent passa igual. Aquesta temporada està anant molt bé, però després, decisió de la cadena, si continua amb el format o no. O sigui que nosaltres estem sempre...
Bueno, sempre... Però fas cara de no patir, no t'angoixes.
Home, sí? Pensa que després de 30...
Ja no t'angoixes.
Ja t'acostumes a això, però és complicat, és complicat. No ens enganyem. Però bueno, és complicat, jo crec que com qualsevol autònom. perquè jo tinc un col·lega que es dedica a les reformes per pisos i té el mateix plantejament que jo. Vull dir, hi ha moments que té molta feina i que intenta combinar-ho tot com bonament pot, i altres vegades que està, hòstia, no em truca ningú, estic fent xapuzes, arreglant enxufes, perquè no surten coses, i té el mateix patiment, perquè a final de mes sí que té unes factures que ha de pagar sí o sí.
Dius que s'acaba una etapa vital, t'hem llegit, i en ve una altra. Com te l'imagines? Perquè he llegit una entrevista que deies estàs sentint una certa crisi dels 50, que no vas sentir al 40. Sí. En què consisteix aquesta crisi, Santi Millán?
Sí, més que crisi, perquè no és que estigui en crisi, sí que de replantejament, no? Jo crec que abans, als 40, arribes com a l'equador de la teva vida i et replantejaves allò que volies fer, què has aconseguit, cap on vas, ja potser que és tard ja per reprendre altres coses, i jo crec que ara, als 40, encara ens veiem massa joves com per fer aquest plantejament, però als 50 sí que dius, collons, ja tinc 50 pals, no? Encara que no siguis conscient que els tens, perquè a mi em passa, jo, 50, diu, hòstia, jo em dic, ja no tinc 50, tacos. Mm-hmm. Però sí que els tens. I sí que hi ha un, pues això, com un plantejament, com un balanç, no? De dir, bueno, allò...
Balanç positiu, en el teu cas.
En el meu cas és...
Professionalment has fet tot el que volies fer.
És molt positiu, sí, la veritat és que sí que professionalment he tingut molta sort, i personalment també, perquè tinc una família fantàstica del que estic molt orgullós i que amb complicacions, perquè aquesta feina és complicada, jo crec que hem pogut conciliar bastant bé el que ha sigut el créixer, el veure créixer els meus fills, amb combinar-ho amb la feina.
Uh-huh. Ho dèiem al començament, que us ve la gent, et valoren, si et veuen et somriuen, però a vegades penses... has pensat alguna vegada, Santi Millán, que t'hem vist fer molta comèdia, fer papers dramàtics del teatre o del cinema? T'ho has plantejat?
Clar, jo crec que qualsevol còmic li atrau el drama, igual que qualsevol actor dramàtic li atrau la comèdia, no? Jo crec que és... Vull dir que és una cosa que va en el nostre ADN, no? Allò que no tens és el que desitges més, no? Però jo amb la comèdia m'hi trobo molt a gust. M'hi trobo molt a gust perquè no és només una forma de feina, sinó és una forma d'entendre la vida, no? A mi m'agrada entendre la vida amb sentit de l'humor i prendre'm les coses amb sentit de l'humor. A més, que crec que tot aniria molt millor si la gent tingués més sentit de l'humor.
Totalment d'acord.
El problema és que moltes vegades es confon sentit de l'humor amb serietat. I no té res a veure. Tu pots ser una persona seriosa, puntual, cabal, que treballa i que és complidora, i prendre les coses amb una miqueta de sentit de l'humor, amb distància i relativitzant.
Un Shakespeare al Teatre Nacional, t'hi veuries?
Jo m'hi veuria, ara la qüestió és que m'hi vegin els altres.
Per tant, el faries, eh? Un Shakespeare?
Sí, i tant. Mira, jo vaig tenir una vegada, em van oferir per fer el Teatro Clásico, fer una obra en vers, i la veritat és que tenia moltes ganes. Però després va ser impossible, perquè, clar, el Teatre Clàssic, a part de la gira que fa per tot l'estat, també viatja a Sud-amèrica, i en aquell moment era inviable el pensar de marxar tant de temps de casa i això, no?, amb el teatre, perquè després d'estar 10 anys amb La Cubana, on vam recórrer no només a Espanya, sinó també vam anar per Sud-amèrica, hi ha el tema actuacions i això, ja vam tenir bastant. Viva en la carretera, dentro de un autobús. Viva en la carretera, aparcado en un blues. Viva en la carretera.
Miguel Río sonant al Revolució 4.0 en honor a Santi Millán, t'imagines per què?
Sí, és que a més és una cançó que jo crec que ell parla de la vida dels músics, no? Però que retrata molt bé el que era la nostra vida de còmics, no? De viure a la carretera, perquè ens passàvem la vida de bolos cap aquí, cap allà, i amb una vida, pues això, itinerante, de titiritero.
I va ser el primer concert que vas anar amb una gira de Rock Rios a Barcelona, em diuen.
Efectivament, a la recta de l'estadi. Bueno, va ser impressionant. Era el Rock and Rios con Luz, Leño y muchos más. Era el cartel. I recordo perfectament aquell concert, sí, i era molt, molt, molt fan de Miguel Ríos.
Ara que recordem un primer dia, quin és el primer dia de Santi Millán que vas dir vull ser actor, vull fer això tota la vida? Hi ha un dia que fas un clic, no sé quina edat va ser, Santi, a la
doncs allò de dir que em va començar a agradar, jo crec que va ser als 10 anys. Una cosa 10. Així, als 10 anys. I que vaig decidir de dir, ostres, m'hi puc dedicar això? Jo crec que als 14 o als 15 o així.
Déu-n'hi-do, ja als 14 o 15 pensaves que sí.
Sí, perquè ja et dic, jo vaig començar a fer teatre als 10 anys i la veritat és que la gent et deia, hòstia, fa molt bé, no sé què, està bé, tal i qual. I tu dius, hòstia, pues mira, m'agrada, la gent li agrada també, pues per què no? Ens ho passem bé, és una cosa que m'agrada i disfruto i sí, va ser així.
Vocació total ja des de
molt petit.
Molt petit. A la Revolució, com parlem d'emprenedors, a banda de la teva carrera d'actor, que és molt llarga, tu un dia també vas decidir muntar i fundar una productora,
sí.
Zopa. Per què vas decidir també ser aquesta part empresari audiovisual? No sé si em diries que és més difícil ser productor que ser actor.
És molt complicat ser productor, sí. I jo vaig engegar això perquè tenia al meu costat el Carles Hortet, que ell sí que té una mentalitat més empresarial, perquè jo, com a empresari, soc un desastre. Vull dir, no
et veig fent números.
No. Números de comptes, no. Dels altres números sí que t'ho puc fer algun.
Ja, sí.
Muntar el numeret sí que te'l puc fer, però els números no són el meu fort. I amb el Carles, que ens coneixíem des dels 14 o així, des dels 14 anys, que teníem una companyia de teatre junts i que fèiem teatre junts, doncs als 18 cadascú va fer les seves coses i ens vam retrobar i vam decidir doncs engegar això, perquè moltes vegades sí que és veritat que com a actor estàs subordinat a que algú et truqui per fer coses, no? I llavors com a productor doncs tens la possibilitat, complicada també, d'engegar projectes i coses que a lo millor d'altres no et comprarien o que et dirien que no els interessa. I per exemple, parles de les bicicletes, no? Nosaltres ens anem pel món a fer curses de bicis i ho gravem i fem un programa i això ho fem amb la nostra productora. Bé, segurament no hi hauria d'altres que ens ho fessin.
Parlarem de la bicicleta també. Una frase: la reinvenció ve de la necessitat i de l'oportunitat. Cal tenir una ment oberta i ganes de jugar-te-la. De què diries que és aquesta frase?
No sé, però estic d'acord.
Esteve.
Veus? Sí. Com a mínim sóc coherent. Tinc mala memòria, però sóc coherent.
Per tant, te l'has jugat moltes vegades. O és, no? T'has saltat amb xarxa, tu, moltes vegades.
Jo crec que una de les coses que hauríem d'ensenyar des de ben petits a la vida és a prendre decisions, perquè la vida és un cúmul de prendre decisions. Vull dir, no fas una altra cosa des d'aquest lleves.
És
des d'aquest lleves, què em poso? Què faig? Cap on vaig? I llavors, el fet de treure't aquesta por, sobretot, jo crec que estem en una societat que penalitza molt l'error i penalitza molt el fracàs, i a més és una de les coses que passa més sovint, no? Perquè tenim tendència a ensalçar allò, la gent que triomfa, però a la que mires una biografia, fins i tot dels triomfadors, te n'adones que s'han fotut hòsties com a panes tothom, no? I jo crec que aquesta cultura del fracàs i de no tenir por a arriscar i a fer allò que et ve de gust, independentment del que passi després, hòstia, pues, penso que és positiva, no? Hi ha molta gent que em pregunta, no? Hòstia, a mi m'agradaria ser actor, però està molt fotut i tal. Dic, bueno, fotut està tot. I jo crec que sempre és millor fotre't una hòstia intentant fer allò que t'apassiona i que et ve de gust que no dir, hòstia, pues, bueno, no ho vaig intentar, perquè allò sempre se't quedarà.
Iuhu, què tal? Efectivament estem aquí a Benicàssim perquè s'organitza el Festival Independent de Música. I qui actua aquesta nit, senyores i senyors? Els Oasis. Bueno, els Oasis no, ara ja és l'Oasi, perquè el germà ja no hi és. I he vingut jo per veure si em fitxa a mi també, com tenim una certa retirada.
El Paco, de La Cosa Nostra, aquest va ser el personatge que et va llançar Santi Millán a la fama després de deixar La Cubana. Ja duies molts anys amb La Cubana, però amb el Paco et vas fer realment popular, no?
Sí.
Deixar La Cubana va ser jugar-te-la, també, en aquell moment,
sí,
que deies, i provar coses noves, oi que sí?
Sí, sí, molt, molt, molt. Va ser una decisió complicada, perquè jo portava 10 anys a La Cubana, a més jo m'havia format allà, ja no només com a professional, sinó com a persona, jo vaig entrar amb 18 anys, i quan sortia jo vaig marxar sense tenir res, diguéssim. No vaig marxar... Bueno, és com quan deixes una parella, diu, hay otra. Mm. Pues no, en este caso no había otra. No? Era simplement que després de 10 anys pensava que havia de fer altres coses i que havia de provar, d'intentar fer altres coses de feina. I vaig tenir la sort de que una de les guionistes que va treballar amb l'últim projecte que vam fer amb La Cubana estava amb l'Andreu i li va dir a l'Andreu, escolta, jo sé que hi ha gent de La Cubana que ha marxat, entre d'altres el Santi Millán, i em va trucar.
Molt bé.
I llavors pues, li vaig dir, hòstia, perquè nosaltres ens coneixíem, jo m'agradava molt el que feien ells, al Terrat també li agradava molt el que feia La Cubana, havíem fet alguna cosa junts per una marató de TV3 i em venia molt de gust treballar amb ells. I van, per la cosa nostra, el que fotien, volien fer com una petita sitcom abans del programa on es retratava el darrere del programa. I jo era el regidor, era un dels actors. I vam fer un parell de pilots i després vam veure que a nivell de producció era inviable, perquè preparar el programa diari i, a part, gravar abans del programa les seqüències de la sitcom no era viable. Però com durant aquest procés, la veritat és que s'havíem entès molt bé i va dir, doncs, per què no et quedes al programa fent alguna cosa? Diu, bueno, què? Diu, de reporter i tal.
Molt bé.
Dic, venga. Diu, doncs mira, avui te'n vas a l'Apolo, que actua a la Pantoja. Dic, estupendo.
I
l'acreditació i tot això, diu, no hi ha acreditació. Diu, tu et quedes a la porta i... Dic, però a la porta, què foto a la porta? Diu, no ho sé què fotràs. I allà va començar.
Allà
va començar. I va dir, ja et dius Paco, com el meu tiet.
Dic, i allà vas començar a jugar i va néixer un personatge que et va canviar també professionalment la vida. També t'ha canviat la vida, que abans ho comentaves a l'entrevista, la bicicleta, perquè ara el Santi Millán també es dedica a fer grans proves de resistència en bicicleta per tot el món. Què et dona fer tant d'esport? Com és que tens aquesta passió, que jo crec que també t'ha canviat, no?, en algunes coses, Santi?
Sí que et canvia. Bé, la veritat és que moltes vegades m'ho pregunto, perquè no ho entenc. No acabo d'entendre quin plaer li trobem allò. Perquè és un patiment de collons. Però no sé, jo crec que el fet d'aconseguir coses que fins fa uns dies ni et plantejaves és molt satisfactori. I després, jo crec que amb l'esport passa una miqueta com amb el joc. Hi ha un punt d'addicció.
Mm-hmm.
Perquè amb el joc, el dia que guanyes, hòstia, el xute d'adrenalina i d'endorfines que et provoca... Jo crec que el continues buscant. I saps que, o sigui, si ets un jugador, acabaràs perdent. Però aquella motivació de que pots guanyar en qualsevol moment et manté allà enganxat. I amb l'esport passa igual. Hi ha dies molt bons, però són molt puntuals. Normalment els dies d'entreno i de les proves són la merda. Però hi ha dies bons i aquell dia és tan bo que jo crec que continues buscant aquelles sensacions, no? I sempre estàs allà enganxat per retrobar-les.
Doncs anem a obrir la caixa digital del Santi Millán.
La caixa digital, amb Jordi Pi.
Hola, Chantal.
Hola, Jordi, què tal? Com estem?
Doncs avui una caixa bèstia, perquè hi ha molt contingut i, a més, t'ho portes tu, Santi.
Sí.
Algun tipus de rutina?
Bueno, si ho has mirat ja veus que no hi ha cap tipus de rutina, que és bastant, bastant caòtic, que va per impulsos, vaig fent.
De fet, parlant de rutina, sí que últimament es detecta que hi ha, no sé si dir-li peatge, molt Go Talent, molt benvinguts i menys Santi. No creus que al final l'Instagram, que és molt de pell, hauria de recuperar més Santi i acostar-se més a...
Sí, totalment. El que passa que sí que és veritat que en moments de càrrega de feina i aquestes coses van com van, doncs, i a més, què passa que el mateix dilluns és Go Talent i és benvinguts a la família.
Càrrega,
i llavors...
Okay.
Clar, sí que hi ha vegades que es descompensa una miqueta, però el que intentem és personalitzar molt el que diem, no? O sigui, que no quedi com un anunci més, no? Intentar personalitzar-ho, no? Perquè jo sé que és contingut que la gent també agraeix i que sobretot les productores també.
Escolta, vas dir una vegada que t'havies pujat al carro dels influencers, però que eres un aprenent. Quina diferència marcaries entre un influencer i un famós?
Bueno, són dos coses diferents. Hi ha, diguéssim, la celebrity, que vindria a ser el famós, i hi ha l'influencer, no? L'influencer és una persona que des de l'anonimat ha creat una comunitat que el segueix precisament perquè veu veritat en ell, perquè els influencers comencen realment ensenyant el que són ells.
Però aquesta veritat també la teniu vosaltres, que és el que dèiem ara, no?
És diferent. La celebrity sempre ha estat qüestionada, perquè la celebrity pot fer una campanya de iogurts, com pot fer una campanya de... No, això no implica que aquesta persona o menja aquells iogurts o aquella persona porti aquella roba, no?
De fet, per aquí va l'última, eh? O sigui, les marques quin rol haurien de jugar amb això? Perquè al final els models publicitaris versus els models de subscripció com Netflix, etc. Com creus que al final hi haureu de jugar, també?
Sí, totalment. Vull dir que els que estan marcant la dinàmica del funcionament d'Instagram són els influencers. Llavors, o t'apuntes a aquell carro o et quedes a fora. Les marques, que són molt llestes, se n'adonen que realment els influencers venen més que les celebrities perquè la gent es creu als influencers. Perquè tu ensenyes aquell jersei i l'ensenyes perquè... En principi, tu te l'has comprat i el combines amb una cosa de no sé què, no sé quant, i dius, hòstia, que bé combina aquesta, mira, aquell jersei m'agrada. Això, les marques ho veuen i intenten ficar-se dins d'una forma que no es noti gaire perquè aquella persona siguin prescriptors de les seves coses, no? I aquí és quan es perverteix una miqueta tot.
Va, escolta, t'has passat amb bici per mig món, però si has de pedalar per Catalunya, digue'ns un racó on desconnectis, on anar a pedalar aquí.
Aquí hi ha llocs impressionants.
Vull dir,
és que només... o sigui, jo sóc de Barcelona. Vull dir, tenim Collserola. Mm-hmm. Collserola, cap de setmana... És més complicat. Cap de setmana és més complicat. Bueno, ara hem prohibit anar pels Corriols. Però entre setmana és una meravella. És una meravella i no cal anar molt lluny. I jo moltes vegades també agafo... o Costes del Garraf, també, que és impressionant, el Garraf, el Parc del Garraf, també, el Maresme, i, a més, tenim el Montseny aquí a tocar. Vull dir, moltes vegades hem anat fins al Montseny, hem tornat, i és increïble.
Merci, Santi.
De res, a tu.
Revolució 4.0. Penja una fotografia del teu racó preferit de Catalunya amb les etiquetes Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Guanya mensualment una estada per dues persones a un hotel amb encant de Catalunya.
Catalunya Experience i Revolució Cat Ràdio.
Ho recordem, que el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio continua amb el concurs de racons bonics de Catalunya a les xarxes socials i us convida aquest mes a l'hotel Vilarenys del grup Petits Grans Hotels de Catalunya. Per tant, oients, estimats, esperem les vostres fotografies, com sempre, a Instagram i a Twitter. Acabem ja. Santi, abans d'acabar, algun projecte que per tots els teus fans ens puguis explicar que estàs treballant o treballaràs properament? Algun titular?
Doncs mira, hem gravat per Mediaset un concurs que vindria a ser com un spin-off de Got Talent, on el concursant ha d'endevinar els talents de la gent que es presenta. Vull dir, tu apareixes a l'escenari, sí? Hi ha 11 talents, escupe fuego, hace pole dance, malabarismo, tal. Llavors tu una persona es presenta, hola, soc tal, no sé què, i la gent ha de jugar a veure quin és el talent d'aquella persona.
Això és un concurs que veurem a Telecinco.
O a 4.
O a 4, molt bé. Per tant, nou concurs, no pares, continua fent d'actor, de productor i sobretot també rodant en bicicleta. Felicitats per aquesta trajectòria i m'espero veure un dia el Santi Villan també fent un Shakespeare, per què no, al Nacional. Gràcies.
A veure.